Cadena Ser Catalunya.
Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc.
Som a la barra de bar amb la Núria Casas.
Amb l'aplicació de la Cadena Ser. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la Ser, Cadena Ser, i busca Ser Catalunya. Ser Catalunya. Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de Ser Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat, sercatalunya.cat, i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de Ser Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Segueix-nos a Twitter. @SerCatalunya. Les notícies a l'instant. Els millors moments que han sonat a la ràdio. I contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes Ser Catalunya. @SerCatalunya. Busques la millor experiència radiofònica? Sintonitza la teva emissora de la Cadena Ser a través dels dispositius digitals i descobreix tot un món de sons.
Tot un món de sons.
Amb una qualitat d'emissió excepcional, accés a tots els programes i la possibilitat d'escoltar el que vulguis escoltar en el moment que sigui i des de qualsevol lloc.
Qualsevol lloc.
Els millors continguts de la ràdio sempre al teu abast. Uneix-te a la revolució digital i gaudeix de la Ser amb la millor experiència d'àudio. Cadena Ser. La força de la conversa. Cada hora,
cada hora,
cada programa,
cada programa,
cada minut,
cada minut,
cada paraula de Ser Catalunya a un clic de tu. Cultura a un clic. Esports a un clic. Actualitat a un clic. Entreteniment a un clic. Torna a escoltar.
Torna a escoltar.
O descobreix contingut exclusiu al web de Ser Catalunya. sercatalunya.cat.
Ser Catalunya. La força de la conversa. Love you, baby!
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Bona tarda a tothom, què tal? Bé, ha tornat el Llapis de Memòria i, per tant, també ha tornat els divendres de rebobinar els millors moments de la setmana. I ara mateix us presento a la persona que s'encarregarà d'aquesta bonica tasca, que és de l'equip, és la nostra productora i ara també locutora. Núria Bernils, com estàs?
Què tal, Jordi? Doncs encantadíssima de ser aquí, més per aquesta bonica tasca, com has dit tu. I més aquesta setmana que hem tornat i ho hem fet amb un homenatge a l'Òscar Moré, amb el Joan Manel Serrat, entre d'altres. Abans, però, rebobinem el llapis de memòria del periodista Jordi Évole. Ho fem escoltant el tema La de la mochila azul, de Pedrito Fernández, aquesta que escolteu, i és una cançó que li transporta a la seva infantesa i a recordar com era la seva estimada Cornellà als anys 80, que compartia, per cert, amb els Estopa.
I comencem el teu llapis amb la cançó La de la mochila azul, interpretada per Pedrito Fernández, que pel que he llegit seria una mena de Joselito mexicà,
sí.
Amb final feliç.
Amb final més feliç que Joselito.
No ha anat a Supervivientes.
De moment. Això mai ho pots descartar.
De moment.
Sí, La de la mochila azul és una cançó que no sé per què jo vaig aprendre de petit. La devia posar la meva mare a casa i a mi se'm va quedar. D'aquelles coses que quan ets petit ets una esponja i se't queden lletres complicades, com aquesta, és una lletra que déu-n'hi-do. I la cantava a casa, I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració, Nadal, una comunió, un casament, em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul. I, bueno, en aquell moment ja començava a haver algun... No es deien així, no es deien talents infantils, però una tieta meva va parlar un cop de portar-me a la tele. I el meu pare li va dir, el niño a la tele no va.
De momento.
No. El meu pare jo crec que ho va descartar per sempre. Però,
vaya.
Però la veritat és que...
El planyo.
Però sí, la de la motxilla azul és el primer gran hit de la meva vida.
Que tu entenc que pujaves a la cadira encantat. Oi, ara com, anda, tia,
si ho feia, segur que ho feia tranquil i encantat. Jo crec que vaig tenir molt poca vergonya de petit, després vaig anar guanyant una mica més de vergonya i l'he tornat a perdre.
Eres un nen, com t'hem vist ara a la tele, un nen molt preguntón, un listillo també, que se les sap totes, d'aquests que el profe el vol suspendre i no pot, perquè li treu bones notes a sobre.
Sí, era el típic que estava ficat a tots els fregaos, però després treia bones notes.
Aquests són els que més odien, eh?
Bueno, normal, jo també m'odiaria a mi mateix de petit.
Tenies algun sobrenom?
No. Que jo recordi, no.
Tothom et deia Jordi,
sí,
o Évole?
Évole, sí. Jordi, sobretot, a l'EGB. Després passes més al cognom.
L'Évole.
A la facultat, no sé. La veritat és que Jordi és molt poc original, però Évole és com un cognom molt, molt característic. Ve d'Itàlia, segons m'han dit. Però una tieta meva s'ha inventat una teoria, crec jo.
Sí, si no n'he vera ben trobat.
Exacte. Que nosaltres som descendents de la princesa d'Évole, que s'escriu amb B, amb B alta.
I
va ser una senyora que va acabar a Espanya perquè era l'amant del rei, crec que Felip II, i la van desterrar a un castell perquè no estés a prop del rei.
Em sona de Bàrbara Rei, coses així, ara.
La veritat és que m'agrada la història, m'agrada pertànyer a aquesta estirpe.
Tu ets la primera generació de la teva família que neix a Catalunya?
Sí.
Ells d'on són?
El meu pare és extremeny, d'un poble que es diu Garrovillas, a Càceres, i la meva mare és d'Albunyan, un poble de Granada.
I es coneixen aquí? O...
Es coneixen així, a Cornellà. Es coneixen al ball, els meus pares, i és molt bo perquè comencen a parlar entre ells i bueno, jo parlo, ¿dónde vives? I dice, no, yo en la calle Pablo Riera, número 2. Dice, no, pues ahí vivo yo también. Dice, ¿cuándo vas a vivir tú en mi bloque? Dice, que sí, vivo ahí. ¿Cómo no, que no te lo crees? Que no me lo creo. Yo vivo en el segundo cuarto, le digo a mi para. Dice, yo vivo en el primero o segunda. Y dice, no me estás vacilando. Dice, a mi para le digo, mañana a las 6 de la mañana, ponte en la puerta por la mirilla, que yo pasaré porque me voy a trabajar a esa hora. I efectivament va baixar, va saludar a la mirilla.
Història, eh?
Sí, és una història, bueno, de dues persones molt predestinades a conèixer.
Tu ets fill únic? Tens germans?
No, tinc una germana.
Gran, petita?
Una germana gran, que es diu Lourdes, i que és la gran de la família, la gran en tots els sentits, és ella.
I també tens molts cosins.
Tinc molts cosins, perquè ma mare té 5 germanes, i tinc molts cosins per altra banda, perquè el meu pare té 3 germans. Llavors, hem sigut molts i vivint molt a prop.
Vivíeu tots com una pinya.
Era el barri de la Gavarra, just a la frontera amb Sant Ildefons, i hem viscut allà, pues, en un radi de 200 metres, 50 persones de la mateixa família, una mica gitanos.
Bueno, però com et deurien aplaudir quan cantaves a la motxilla azul, no? Tanta gent, hi havia estrelles.
Home, era... El més exitós que he fet a la meva vida és la motxilla azul.
No sé si és molt agosarat això que dius. I aquí hauríem de destacar un cosí, que és l'Alberto.
Vale, sí, el primo Alberto.
El primo Alberto,
el primo Alberto.
Ah, el tio Alberto del Serrat, sí. I ja el primo Alberto de l'Ebre, d'acord.
Pues el primo Alberto era com una mena de germà gran, que tu admires, no? perquè és el teu cosí que llegeix, que va al cinema, que escolta molta música, i llavors et anava fent recomanacions. I jo els primers discos que rebo són herència d'ell. Em passa un Joaquín Sabina i viceversa en directo, que per mi va ser un disc increïble, I també em passa una mena de maxi single que es deien així, llavors els...
Ho he buscat a Wikipedia perquè
el
maxi single no
m'arribava. Era com un disc de, que havia d'anar també a 45 revolucions, però només amb dos temes. Dos temes a la cara A i dos temes a la cara B. I em va regalar el maxi single de Life is Life. I a mi allò em va semblar com un pujar un esgrau.
No es va complicar, eh?
No, jo crec que per això em va conquerir. O sigui, jo he sigut molt dolent amb els idiomes, molt, molt, molt dolent. I, clar, pues un Life is Life, qui més qui menys es pot defensar.
Bé, no és fàcil perquè un és amb B baixa i l'altre és amb F.
Menys mal que no m'ho fas escriure. Si la cagaria, fijo.
Viure és... No em facis jo també, això, molt dolent. El que sí que la bona gent d'Opus va tenir la gran sort, Opus, vull dir,
el grup sí, sí.
De que de cop i volta en un escalfament d'un partit del Nàpols li surt el millor actor que pot fer el videoclip.
És que és immillorable que un dia, amb aquesta música de fons, a l'antic... el camp del Nàpols es deia... Abans de,
San Paolo.
L'antic San Paolo, que ara és el Diego Armando Maradona, el tio en un escalfament amb les botes deslligades i amb una actitud entre passota i xulesca de barri, fa un escalfament amb la pilota mentre sonava Life is Life, que jo crec que és un dels moments de la història del futbol sense estar competint que més ha passat a la història. O sigui, no s'estava jugant al partit, era l'escalfament.
És icònic.
Clar, és icònic perquè el tio agafa la pilota i fa meravelles. Jo recordo quan el Maradona va estar al Barça, jo soc molt futbolero, i quan el Maradona va estar al Barça recordo aquells pocs partits que vam gaudir d'ell, però recordo d'anar abans a l'estadi també per veure els escalfaments, perquè era un espectacle. Aquí no vam tenir la sort que segurament s'hagués merescut a un tio com Maradona, que per mi representa una cosa molt, molt única en una persona tan, tan, tan coneguda, que és que la mateixa persona té el millor i el pitjor de l'ésser humà i que no ho ha amagat, que t'ho ha mostrat d'una manera molt, molt descarada i sense complexes. Jo crec que la majoria intentem amagar una de les parts, la part més fosca que tenim, si és que en tenim, que jo crec que qui més qui menys també té una part fosca.
I qui diu que no és el que la té més gran?
El Maradona era allò que de dir, uau, és el tio que pot fer unes meravelles molt bèsties amb la pilota, que a part de ser una estrella mundial del futbol, quan està en un vestidor, sembla que és un tio molt, molt lleial als seus companys. Ell batallava per les primes de l'equip, ell feia coses que altres estrelles no han fet mai. Però després, clar, després doncs era un tio que maltractava la seva dona, que consumia droga quan no ho havia de fer. I per mi aquest tipus de transparència, de persona que es mostra amb lo bo i lo dolent, a mi això em m'enamora.
És el segon Diego més important de la teva vida?
O el primer.
Ui, si ens està escoltant el teu fill.
Estarà rient.
La cançó, eh?
Estarà rient. Si estàs escoltant, estarà rient. Clar que és el segon Diego més important de la meva vida. L'altre Diego és el meu fill, que ha fet 18 anys aquest any. Ell feia 18 i jo feia 50. Eren dues xifres curioses. Vam fer una festa junts. I la veritat que, hòstia, a vegades un quan és pare és pare i no pots pretendre ser col·lega del teu fill o... Però sí que és veritat que hi ha coses que fem plegats d'una manera molt de quedar amb un col·lega que és anar a veure el Barça, bàsicament. o quedar o anar a l'estadi o quedar a casa.
Són nexes generacionals que ens ajuden a fer família.
Totalment. I no sé, a vegades penso, hòstia, jo si coincidís a la classe de l'institut o de la facultat amb el Diego, si jo hagués coincidit per edat, jo crec que ens haguéssim fet col·legues.
Et cau bé, que això és important,
Em cau bé el meu fill.
No sempre et cau bé. Jo tinc la sort que la meva filla també em cau bé, però conec altres pares, no posaré noms, que parlen del seu fill amb una cara que dius...
No és el meu cas.
Això és important.
Ara, per exemple, que hem fet una mudança, a l'hora de decorar la casa i posar fotos i això, sempre tenim una, dues, tres fotos que ens acompanyen a cada casa que hem viscut.
Ara torno al Cornellà de la teva adolescència, de la Gavarra, no m'has dit?
Gavarra, el barri de la Gavarra.
Tu en aquella època com era aquell Cornellà mitjans anys 80, no? Una mica...
Bueno, era un Cornellà dels descampats. Era un Cornellà on encara quedaven espais lliures, ja menys, però jo recordo que és una cosa que s'ha perdut amb el temps, que és el concepte del descampat. El descampat era el lloc on tu anaves a jugar a pilota, on anaves a fumar els primers cigarros, on anaves a fer el primer
botellón.
A tirar petardos. I després,
i
tot, després tot això s'ha anat apretant amb més edificis. Però era una Cornellà molt autèntica. Jo crec que els anys 80 és una època molt, molt autèntica, on una generació que havia arribat a Catalunya feia 20 anys... ho donava tot pels seus fills, absolutament tot. Hi havia un orgull enorme quan la filla de la bodega de sota casa entrava a la universitat i ell t'ho deia, mi hija está haciendo segundo de psicología. Hi havia un orgull enorme per donar-li als teus fills el que tu no havies pogut tenir. I després va ser una generació molt tocada per l'heroïna. La droga que sí, va entrar...
Tu recordes veure yonquis pel carrer?
Jo recordo veure yonquis amb una sobredosi davant de casa. A part, nosaltres vivíem...
Amb els teus pares, tu anem amb els teus pares
sí.
Mira, un yonqui.
Sí, sí. I el que passa és que nosaltres vivíem de cara a les vies del tren, que és un lloc que acostuma a ser tradicionalment un lloc lumpen.
Bon ecosistema.
I després de les vies del tren hi havia un mur i continuava un descampado. I era un centre habitual de xavals que anaven a punxar-se allà. I els veies arribar, els veies desaparèixer darrere del mur i els tornaves a veure aparèixer completament zombis. I recordo que ma mare deia, no mireu, i el meu pare deia, no, que mirin. I jo crec que a mi m'ha quedat una idea del que és la droga molt, molt negativa. Per aquella experiència.
Tu miraves, no? Tu feies...
Home,
el papa m'ha dit que puedo mirar, clar, déjame tranquilo.
Home, és que per un nen petit, imagina't.
Sí, sí, no?
Si només veure algú que s'està punxant una agulla, ell mateix, al braç...
I com canvia la corporalitat...
A mi això ja em semblava... És que pensava, hòstia, t'ha d'agradar molt això perquè t'has de punxar.
Tu tens raó. Et portes 2 anys amb el David i 4 amb el José d'Estopa. Tu els coneixies abans de ser Estopa o és posterior la vostra amistat?
És molt, molt en paral·lel a que fan el primer disc d'Estopa i jo m'entero de que hi ha un grup a Cornellà que comença a sonar i, clar, quan els vaig entrevistar per una revista que es deia Públic i un reportatge que vam fer amb la mare del Diego, amb l'Esther Delgado, que es deia Lorailos a ver los ailos i bueno, i els vam triar amb ells perquè en aquell moment no se sabia encara molt bé que seria Estopa. Eren els de la Raja de Tufalda com a molt. Era l'època de la maqueta corrents per Cornellà i clar, de seguida vaig descobrir que havien viscut, o sigui, de casa dels meus pares a casa dels seus pares ja 300 metres o 300 com a molt. Vivien a sobre de Foto Alcázar, o Alcaraz, Fotografia Alcaraz, ells, i jo al barri de Lindavista. I no, ells venien precisament al descampat de davant de casa a tocar la guitarra i també a fumar i a fer
el que es fan als descampats.
I la veritat és que des del principi vam sintonitzar, com no podia ser d'una altra manera, molt bé, però no ens havíem conegut. També és veritat que amb aquelles edats, amb 16, 18 anys, 2 anys són molts anys. 4 anys ja ni et dic.
És insalvable. Vaig ser monitor teu, ja anem a un altre nivell.
Més o menys, sí. Més o menys. Però després hem descobert que tenim amics en comú, el Sergio Liñán, que vivia a la porteria de sota casa meva, és íntim amic d'ells, i ara, de cop i volta, quan ens trobem...
És el de l'autoscola, el Sergio?
Sí.
El conec, el de Cubelles.
Sí.
El conec, és que al món al final és un muntador. Mira, de Cubelles el meu millor amic viu a casa, on ell es trobeix.
Home, doncs el Sergio és una persona increïble.
Sí, sí, ens veiem un dia a Cubelles, que hi convidi a una barbacoa.
Home, encantat.
Ara, no sé si voldran venir els Estopa, perquè no els has inclòs al llapis de memòria. Van passar el primer filtre, però no ens vas passar moltíssimes cançons, que dius, bueno, ell diu que és oient, però aquí ha passat moltes cançons, va passar a la selecció final.
Em va semblar molt obvi, jo vaig posar Tocar l'Horro a la primera tria que vaig fer de cançons, i em va semblar molt obvi posar una cançó d'ells, i com sé que ells ho entendran i diran, hòstia, pues sí, tio, vaig pensar, tio, triar altres cançons que puguin sorprendre més.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her, when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache in a night like a thief. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy love. Yeah.
Continuem rebobinant els millors moments de la setmana i ara és el torn de l'escriptora traduïda a 16 idiomes, la Marta Orriols, que a finals de gener publica la seva propera novel·la A l'altra banda de la por. L'autora recorda el seu gran amor i com el va perdre i com del dolor n'ha fet una mostra d'amor.
Sí, jo tinc un ús a la panxa, no em vull imaginar com estàs tu escoltant aquest Crazy Love de Van Morrison ara mateix.
Uf, és una cançó que, de veritat, és impressionant. Em porta a mi, me'n recordo perfectament d'escoltar-la. Saps quan ets jove i t'enamores? I no és que fos la nostra cançó, perquè jo crec que mai ens ho havíem dit, però per mi és la cançó que era la que posava música a la nostra història, o al naixement de la nostra història, no? Estic parlant de qui va ser el pare dels meus fills. Jo recordo perfectament escoltar-la en bucle i pensar... La sensació que estic sentint ara és el que vull sentir sempre, no? De com una persona, conèixer algú, et pot fer enlairar, no? I sortir d'un lloc, no fosc, perquè no sortia de cap lloc fosc, però jo era una persona més aviat apagada, no? El món sempre em semblava... Era voluntària de tot, el món em semblava un lloc que s'havia d'arreglar, no? No li veia la cara alegre i vaig anar a parar al costat d'una persona de casualitat. Vaig conèixer aquest home meravellós, que era l'alegria de la vida. Era molt alegre i, a més, creia fermament en que la vida havíem vingut a passar-nos-ho bé, no? Sempre que es pogués. I que t'encomanin aquesta sensació és meravellós, no? I jo crec que em vaig enamorar d'ell perquè em va fer enamorar molt de la vida. No? I això no passa sempre.
Com es deia?
Miquel.
Sí, i com us va conèixer?
Uf, ens vam conèixer, eren molt joves, eh? Quan estàvem estudiant a la universitat, ell estudiava fotografia, era de la primera promoció de fotografia, i ens vam conèixer a través d'una amiga en comú, una noia que estudiava amb mi Història de l'Art, un cap d'any.
I ha servit alguna cosa Història de l'Art, veus?
Sí,
una altra cosa.
Exacte, i tant. Un cap d'any meravellós, que jo estava amb una altra persona, imagina't. I em vaig quedar penjada aquella nit i aquesta amiga em va dir, doncs vine que fem un sopar a casa d'uns amics, i l'amic en qüestió era el Miquel, i ens vam conèixer allà. I vam connectar molt, no?, d'aquesta manera meravellosa que cada vegada es passa, i jo crec que tothom hauria de tenir dret a trobar aquesta connexió amb algú alguna vegada, no?, perquè ja no és només l'amor, no?, perquè evidentment vam estar molts anys junts i ens vam fer gran junts i vam tenir fills junts, i jo crec que l'amor es va transformant i no sempre eren tot flors i violes, ni molt menys. Vam tenir les nostres èpoques, inclús vam estar una temporada separats, però mai vam deixar de ser molt bons amics, no? I crec que el que més trobes a faltar quan una persona no hi és, perquè ell malauradament no hi és, és aquesta persona que et fa de puntal, no? Aquesta amistat, aquesta intimitat que no pots compartir amb ningú més, no? Jo crec que la vida al final ens acabem salvant sols, però si no saps que a l'altre costat hi ha algú, no?, que t'acompanya, costa aquesta salvació, no? I es troba a faltar molt, sí.
I la manera, que és molt bèstia. La manera és molt bèstia. Bueno, no sé si n'has parlat, perquè jo ho he llegit.
Sí, sí, és una cosa que jo no... Al principi em feia molta cosa parlar-ne, normal, perquè no és una cosa personal i prou, sinó que implicava moltíssima gent, no? Ell va...
És molt injust.
Anava a dir va morir, però no. A teràpia em diuen que haig de dir el van matar, perquè el van matar directament.
Un sonat,
no?
Fill de puta.
Sí, no va ser. Jo sempre dic, va morir en un accident d'avió, que ja sona prou fort, però no és així, no? Una persona va estavellar un avió contra una muntanya i ell, i no me'n recordo quantes persones més, centenars, van morir, no? Aleshores, jo crec que és una cosa que encara haig de col·locar a lloc, no? Evidentment, el dol és llarg, i quan passa una cosa així en una família són molts dols els que has de gestionar, no només el meu, sinó el dels fills, no? I el dol crec que l'he arribat a posar en un lloc, vull dir, a casa meva es parla del Miquel sempre, amb tota naturalitat, però del tema aquest de l'avió costa parlar-ne. No està superat.
És evident que li has de trobar un lloc, perquè això no marxarà. Això estarà sempre amb tu?
Sí, sí, sí. És el que acabes acceptant i aprenent, eh? De dir, bueno, això sempre estarà aquí. I és curiós, perquè a vegades aprens que del dolor em pot ser una mostra d'amor, també. Jo és almenys, ja sé que sembla una excusa barata, no? Per no...
No.
Jo sé que no ho superaré mai, això, no? Llavors t'agafes del que et queda, no? I penses, bueno, doncs fes del dolor alguna cosa bonica, no? I penso que al final voler una miqueta de dolor, no deixar marxar mai del tot aquesta tristesa, per mi és tenir-lo encara una miqueta, no? Perquè és senyal de que l'has estimat molt. És la manera que jo ho sé portar.
No, i és d'aquests moments que te n'adones lo bèstia i brutal que és la vida, no? Que...
Sí, sí, sí.
Aquí ho sabem molt bé, també ho parlàvem l'altre dia, te n'adones que després d'una pèrdua tu necessites parar, fer-te un cuc de seda i la vida no et deixa, això no s'atura, i més amb dues criatures, bueno, no sé quina edat tenien en aquella...
Eren molt, molt petitons, sí, sí.
I a tu t'has de posar el braçalet de capità i tirar del carro i cap endavant.
Sí, sí, i el temps fa coses estranyes, perquè jo recordo, ara farà 10 anys d'aquesta tragèdia, i jo recordo al principi que et surt una força que no saps d'on et surt, ni t'atures a pensar-ho, eh? Suposo pels fills també, no? S'ha d'anar endavant, no ens podem quedar aquí, no em poden veure a mi trencada amb un sofà plorant, perquè només faltaria això,
tot,
no?
Tot i que ho necessitis.
Sí, i llavors, clar, això tampoc és bo, no? Però costa. Amb el temps surt tot i, bueno, no són anys fàcils, no han sigut uns anys fàcils. Jo crec que puc dir molt orgullosa que he pogut aconseguir que els meus fills tinguin una vida normal, no? Tot i aquesta pèrdua, però ens pesa i... És difícil, sí.
Per tu, la cançó que il·lustra millor aquest sentiment és aquesta que està sonant de fons, d'Otis Redding. Prefereixes explicar-la i després l'escoltem? O el primer l'escoltem? Tu tries.
Escoltem, va, escoltem. Que bé que igual.
Said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
Doncs això, és una cançó que parla d'una història d'amor, d'un home que, bueno, que veu com la seva parella està en mans d'algú altre, no? Però tot i així vol quedar-se amb els bons records, no? I jo sempre ho trasllado molt a la meva història amb el Miquel, no? De dir, bueno, és aquesta lluita entre aferrar-te al que va ser, no? I tirar endavant i deixar anar, no? I evidentment no s'ha anat amb algú altre, però s'ha anat, no?, d'aquest món, i tu has de seguir endavant i costa molt col·locar això, no? I a vegades és bueno, et frena amb moltes coses, amb les relacions amb els altres, no?